La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Obrim el 91.5 de la FM, un nou Fahrenheit 91.5, i ho fem aquest cop amb Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Ens portes, com sempre, recomanacions literàries. Avui, tres novetats. No sé per quina vols que comencem. Si, per exemple, per l'obra de Janet Tashian, La meva vida com a estrella de cine, et sembla
sí,
bé?
Sí, sí, perfecte.
Sí?
Genial.
Janet Tashian escriu La meva vida és un conte anteriorment.
Sí, és el primer llibre d'aquests dos, que té com a protagonista un nen de 12 anys, que és en Derek. És un nen força entremaliat que, com a molts nens de 12 anys, no li agrada gens l'escola. Per ell és com un infern, com un suplici, i sobretot perquè no li agrada llegir. I la seva professora de literatura li obliga a llegir en veu alta i s'entrebanca molt, molt sovint, i pensa que la gent riu. I, bueno, no li agrada gens l'escola.
Aquest seria ja La meva vida com a estrella de cine. Per
sí,
tant,
com a estrella de cine.
Com lliguem el nom de l'obra, el nom d'aquest llibre, amb l'escola i amb el que m'expliques ara?
Doncs perquè en Derek, la seva afició preferida és anar en skate, és anar en monopatí. Llavors, un dia que està fora de l'escola, que està practicant el seu esport preferit, el veu un representant que està buscant algun doble que pugui fer doncs, les escenes més perilloses d'una pel·lícula. Llavors veu en Derek com està sobre el monopatí, li encanta, veu que és genial per fer de doble, i li proposa ser doncs, això, el doble d'una estrella de cinema. I aquí és on comença la vida d'en Derek, que canvia molt, i a convertir-se doncs, això en una estrella de cinema.
Es converteix, per tant, en un nen famós dins l'escola, perquè no abandonarà l'escola.
No l'abandona, però la deixa força de banda, i és aquí on comencen tots els seus problemes, no? En Derek, a més, és especialista en ficar-se en problemes i en passa moltes aventures força divertides. I és quan deixa l'escola i ell imagina tot un món de limusines, de gelats, de càtering, de televisió, doncs és quan comencen els problemes, perquè deixa de banda no només l'escola, sinó també tot el que representa, que és doncs, el seu grup d'amics i el seu millor amic i totes aquelles converses i jocs que tenen dins l'escola.
I això cap on s'encamina? Al final s'arregla?
És una obra molt divertida, que té un feliç final, i és, bueno, és d'una lectura molt, molt divertida. Jo penso que el primer llibre va agradar moltíssim als nens de 12 anys, perquè jo el recomano també per nens de la mateixa edat que en Derek.
I fins i tot a partir de 10 anys.
Sí, a partir de 10 anys, però clar, si tens 12, doncs et pots veure ja reflectit en el personatge protagonista. I jo penso que és molt divertida i que com té un final divertit i feliç, penso que pot agradar moltíssim. Una característica molt, penso que molt, molt bona i molt divertida, és que en Derek li agrada dibuixar al marge dels seus apunts de classe, com hem fet molts de nosaltres. I és el que fa amb el llibre, dibuixa les coses més importants que li passen, les dibuixa al marge del llibre, i també algunes paraules que va escoltant durant el seu dia a dia i que no entén, i llavors les aprèn i les dibuixa. Penso que és una bona tècnica que té l'autora per introduir vocabulari als infants, també.
Qui no ha fet apunts, Anna, dibuixos en els seus apunts?
Exacte, ho hem fet tots, això.
I si fins i tot amplia, com dèiem, enriqueix el seu vocabulari a través de paraules que no entén i que després doncs, busca el diccionari,
sí.
Fàcil lectura, m'has dit, a partir
sí.
de 10 anys.
Sí.
Un llibre, per tant, que bibliotecaris i bibliotecàries que no tinguin haurien de tenir.
Sí, haurien de tenir. Jo penso que acabarem totes les biblioteques tenint la col·lecció d'en Derek, que suposo que no acabarà amb aquest llibre, que continuarà, perquè bueno, és èxit segur, igual que el diari d'en Greg. És una mica el mateix estil.
Doncs veurem per on continua la vida d'en Derek, de Janet Tashian, després d'aquest èxit La vida és un conte, La meva vida és un conte, i ara La meva vida com a estrella de cine. Passem, si et sembla, a una altra de les obres que ens portes avui, Anna, El venedor de dolços.
Sí.
Aquest és una nova delícia, atenció, dels millors escriptors de l'Índia, segons The New York Times.
Sí.
I tinc per aquí recollit també del The New Yorker tan excel·lent com tot el que ha escrit Narayan. S'acosta a la perfecció.
Sí, bueno, canviem totalment de gènere. Ara és novel·la juvenil a partir de 14 anys. En endavant, eh? O sigui, no és una novel·la juvenil que diguis entre 14 i 15. A partir de 14 i fins als 100, 150, fins que arribis.
Aquí ja no hi ha gargots.
No, que va, que va. És una història...
Als marges.
No. És una història, com diu el diari, és una delícia. L'escriptor és molt conegut a l'Índia, ha fet moltes novel·les, moltes d'elles estan ambientades en una ciutat inventada per ell, que ha anomenat Malgudi, i aquesta també se situa en aquesta ciutat. Què tenim d'història? Tenim un protagonista, és un pare de família que té una botiga de dolços, té una pastisseria. És una pastisseria molt reconeguda a la ciutat i el personatge, el protagonista, és molt estimat per la gent del barri.
El protagonista...
És el pare.
És el pare
de família. És un,
és
una
dir,
persona...
qui té la botiga.
Exacte, és un protagonista de mitjana edat. És molt estimat pel barri, per tothom del barri, i encara que la botiga li vagi molt bé i que pugui tenir molts diners, ell segueix una mica la filosofia de Gandhi, intenta viure sense luxes i de forma molt austera. Llavors, bueno, sembla que és una situació ideal i tot perfecte, però com a contrapunt tenim el seu fill. El seu fill és un jove que no està gens d'acord amb les tradicions de la Índia ni de la cultura de la seva ciutat, ni tampoc amb les idees del seu pare. I el que vol és conèixer la modernitat i viure en un món com els Estats Units, que li han parlat meravelles d'aquest món. I bueno, aquí és on comença un xoc generacional i els problemes entre pare i fill.
Què farà el pare?
Què farà el pare?
Doncs, perquè quina edat té aquest fill?
El fill és jove, jove com per poder viatjar sol als Estats Units, com finalment fa. El que fa el pare és, en primer lloc, adonar-se del problema que té a casa amb el fill, veu que això no és el que vol ell i s'intenta sempre aproximar parlant al seu fill. Cosa curiosa, perquè el pare representa tot el que significa la tradició i la cultura de la Índia, que podríem pensar que és bastant tancada i bastant retrògrada, i el fill representa el que és la modernitat, que pensem que el ser jove serà molt obert. Doncs és tot el contrari. El pare, que representa tradició, intenta ser molt obert, intenta entendre el fill, i el jove sempre s'allunya del seu pare.
Clar, el jove marxa amb rancor, diguem-ne.
Sí, amb molta rancúnia i fins i tot amb idees una mica violentes, no? És com, el meu pare no m'entén i jo no vull fer res per ajudar el meu pare perquè em pugui entendre. S'ha de dir que el fill marxa als Estats Units però torna. Això pensa el pare que és com un apropament del fill, però bé, és tot el contrari. El fill ve amb unes idees massa modernes, massa perilloses per el que és la vida del pare, i ve amb una idea de negoci que pot deixar a la ruïna el pare, i vaja, és aquesta idea de negoci el que desencadena tot un final que desgraciadament, moltes vegades, doncs, acaba en un final que no és gaire feliç, no?
Novel·la juvenil, està catalogada com a novel·la juvenil, però com deies, Anna, és perfectament lectura també adulta.
Exacte.
Fins als 100 anys, com deies tu, 150.
Sí, sí, sí.
El Varador de Dolços, que també hi és en castellà, ho hem de dir.
Exacte, també, sí.
Per tant, doncs, les dues opcions. Anem al tercer que em portes avui sobre la taula. Júlia, la niña que tenia sombra de chico, de Christian Bruel.
Sí.
Aquest té una curiositat, i és que és editat de l'any 76, la primera edició.
Sí, va ser una cosa molt curiosa quan ens van arribar les novetats que ens arriben per Diputació. Vam obrir la caixa i em va caure aquest llibre a les mans i vaig dir, aquest llibre em sona. Però vaig pensar, no pot ser, com és novetat, o sigui, no, està somiant, l'has vist a la llibreria.
L'any 76 no és novetat.
No, exacte. Llavors el vaig començar a fullejar i vaig començar a investigar una miqueta per internet i ja vaig recordar què havia passat amb aquest llibre. La primera publicació es va fer al 76, com deies, en francès, i en castellà el van publicar l'any 80. A mi em sona aquesta publicació en castellà, perquè és més o menys de la meva època, més o menys, eh? I s'ha de dir que el va editar en els anys 80 a Lumen, l'editorial Lumen, però amb algunes pàgines de menys. Podríem dir que estava censurat. Llavors ara, el que ens porta l'editorial que l'edita ara, És l'edició íntegra, sense cap mena de censura en totes les pàgines.
El que havia sortit de França l'any 76.
Exacte, i l'han publicat de forma íntegra, tal qual. I des d'aquí, moltes gràcies a l'editorial, perquè realment això s'havia de fer. Tothom havia potser oblidat una mica aquest llibre i l'han tornat a recuperar. És un llibre que el recomanem a les biblioteques a partir dels 8, 9, 10 anys, però jo sempre el recomanaria acompanyada d'un adult. La lectura acompanyada d'un adult. Per què? Perquè encara que el text sigui molt senzill, té un tema que està tractant molt important que penso que potser s'hauria d'explicar una miqueta als nens. Us explico una mica. La Júlia és una nena que sempre va despentinada, a vegades bruta, perquè juga al carrer, per terra, juga amb fang, i moltes vegades porta la roba, no bruta, sinó també trencada, perquè està sempre per terra. Als seus pares no els agrada gens aquest comportament i sempre li estan dient que sembla un nen. Tantes vegades li diuen això que al final ella veu que la seva sombra és una sombra de nen. Molt preocupada, doncs intenta desfer-se d'aquesta sombra i troba una solució, que és anar a un parc de nit, fer un forat i ficar-se dins. D'aquesta manera desapareixerà la seva sombra. I quan està fent tot aquest invent, troba a un nen al parc que l'està mirant i que està plorant. La Júlia li pregunta per què plora i el nen li explica que plora perquè els seus pares li estan dient que sembla una nena i que quan plora, doncs...
Tot l'oposat.
Tot l'oposat. Llavors, en aquest parc, una nit, neix doncs, l'amistat entre aquest nen i aquesta nena, que només durarà una nit, unes hores, però parlen tant i arriben a una conclusió tan bona, diria jo, que per mi és com l'amistat que pot durar tota la vida. I arriben a una conclusió molt senzilla, i és que ells no tenen cap mena de problema, que potser el problema el tenen els pares, i que bé, potser els hi costa molts disgustos, però bé, ells són així i no s'han de classificar en nens i nenes, perquè a vegades hi ha nenes que semblen nens i nens que a vegades són una mica nenes. Uh-huh. I bé, que no hi ha cap problema, vaja.
Exacte, és el que deies, Anna, a partir de 8 anys, però potser també va bé llegir-lo un cop doncs, ens fem més grans, o com deies, amb 8 anys i en companyia d'un adult.
Sempre en companyia, jo penso. Aquest tema el pot entendre perfectament un nen, però potser se li ha d'explicar una miqueta perquè, els anys 80 van censurar, però potser a l'actualitat estem al 2012, però potser hi ha temes que encara costen d'entendre.
I un dubte que m'ha quedat. Quan dius lectura senzilla...
Sí.
Per 8 anys et refereixes a lletra gran, a poca lletra?
Poca lletra, una lletra ni gran ni petita, o sigui, una lletra d'impremta que es pot llegir fàcilment, i el text és senzill realment, o sigui, amb una frase que poden llegir perfectament sols els nens, t'està dient moltíssima cosa.
Clar, és un llibre perquè et quedi tot el que llegeixes.
Exacte, és un llibre també que destaco molt les il·lustracions, són molt importants, sobretot destaco una seqüència que quan la vaig veure, vaig recordar el llibre que havia vist als anys 80 i em va retornar tota aquella història, no? És una seqüència de la Júlia, en primer pla, de la cara de la Júlia. El primer dibuix és una nena totalment bruta, però amb la mirada molt feliç, i tan sols una frase de la mare que li està dient «Júlia, estàs bruta, així no surts al carrer». I a poc a poc, com la Júlia es va transformant, només amb la cara, i com acaba completament pentinada i en comptes d'amb un jersei trencat amb una camisa ben posada. Això sí, acaba neta, però amb una mirada molt trista. I, bueno, és tan sols un exemple de les il·lustracions que podem veure dins de l'àlbum.
D'aquest Júlia, la niña que tenia sombra de chico, hem repassat també La meva vida com a estrella de cine i El venedor de dolços. Això no acaba aquí, però avui, perquè portem una altra novetat, aquesta no és en forma de llibre, Anna, ens l'has d'explicar. Què passa des d'aquesta setmana mateix ja a les biblioteques?
Doncs sí, és una novetat i penso que és una gran notícia.
Molt bona.
Molt bona, sí. Perquè, bueno, Diputació ha posat a l'abast de tots els usuaris de les biblioteques una base de dades d'audiollibres, que en diem nosaltres. Són llibres llegits per narradors professionals, per actors. No només trobem clàssics, com podríem pensar, trobem més de 100 títols de novel·les molt actuals, de llibres juvenils, llibres infantils, fins i tot d'autoajuda, de totes les temàtiques que us podeu imaginar, i són descarregables en MP3. És una base de dades pensada per gent invident, però que la pot fer servir tothom que tingui el carnet de biblioteques. Es pot trobar a la pàgina de les biblioteques, hi ha un apartat d'audiollibres en MP3 i es poden descarregar i es poden escoltar doncs, a casa tranquil·lament, sense necessitat de tenir el llibre físicament.
Clar, usuaris registrats a les biblioteques.
Exacte, perquè demana
el codi. I es pot fer des de casa.
Sí, sí, exacte. Connectant-te al catàleg de la biblioteca, et pots descarregar el llibre que més t'interessi.
Format MP3, com deies, àudio o bé la lectura.
Bueno, és la lectura del narrador, la pots escoltar.
En cap cas sí. Podem trobar el llibre però per llegir.
No.
Això ja hem d'esperar els e-books.
Sí, és, bueno, que ja estan arribant a les biblioteques, encara nosaltres no, a Sant Cuat no els tenim. De moment és àudio perquè està pensat per persones invidents. Moltes vegades ens demanen llibres en braille, és una mica complicat, però tenim aquesta base de dades que penso que és un gran avanç i una gran ajuda per la gent invident. Sí.
Doncs sens dubte una gran notícia aquesta, que arribi ara a les biblioteques aquests àudios, aquestes lectures en MP3, i també deixem que digui que aquest dissabte a les 10 del matí fins a 1:45 del migdia a la biblioteca de Vall d'Oreix, Vall d'Or, hi ha punt d'intercanvi de llibres, un màxim de 2 llibres poden portar els usuaris o les persones que s'hi vulguin atensar, i això es farà cada primer dissabte de mes. És, per tant, una notícia també relacionada amb biblioteques que aprofitem per dir en aquesta secció. Anna, moltes gràcies i fins la propera.
Molt bé, bon dia.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.